Els anys 60 van ser una època marcada a casa nostra per la dictadura i la repressió. Evidentment, aquest fet no només dominava l'ambient polític i social, sinó que també reflectia a la vida cultural d'aquest país. En aquest context, quin paper jugava el rock and roll? Era una simple moda o tenia elements de confrontació al règim? Paral·lelament, també una empresa de Barcelona s'atrevia a competir amb els gegants del sector dels amplificadors. Es tractava de Sinmark i va marcar sonorament els grups del moment, principalment a Los Salvajes. Era així, i perquè quedi constància i testimoni audiovisual, el sabadellenc Nando Caballero n'està preparant un documental. Bon dia, Nando.
Bon dia, Raquel.
I primer de tot, felicitats.
Moltes gràcies.
No? Perquè jo crec que necessitem aquest documental.
Bueno, creiem que hi ha un foradet, de, sobretot en el món dels instruments musicals, i per això hem fet aquest documental, l'estem fent.
Suposo que el que vols demostrar, o un dels objectius, era que el rock and roll o la música, no?, era una manera també d'anar contracorrent, no?, contra el règim i el Franco.
Sí, bé, una miqueta contracorrent. Sí que és cert que aquests grups no estaven activament, no participaven activament en contra del règim, el que es pot dir després el que van fer d'altres bandes, i sobretot a nivell de lluita com la Cançó Catalana i com d'altres artistes. Però sí que deixar-se el cabell llarg i començar a passar de tot i a escoltar els Stones pues, sí que realment era un motiu de confrontació amb l'ordre establert, no?, de l'època.
Amb les regles, no?, amb les normes, amb el tipus de societat, de família, no?, que hi havia en aquell moment. Suposo que fonamentalment eren els joves, no?, els que doncs seguien bàsicament aquest moviment.
Sí, clar, evidentment, això és un moment completament juvenil, estem parlant dels anys 60, això arriba molt a poc, hi ha una petita apertura del turisme, que a través del turisme arriben els discos d'importació que no s'editaven aquí, i a partir d'això doncs la gent, els joves, comencen a escoltar discos i a saber que hi havia tot això del rock and roll, no? I evidentment, com sempre fan els joves i com sempre fem tothom, intentar emular les coses que veiem i les coses que ens agraden, no?
I com eren els grups d'aquell moment, no? I també com anaven arribant, doncs, i es anaven construint, no?
Els grups del moment és molt guai perquè eren grups fets per amics, pel veí d'una escala, de l'escala, el del pis de dalt, el de baix i un del col·le, no?
Tot
i
molt així, orgànic,
sí,
no?
Sí, sí, tot es feia així, sobretot a Barcelona i a tot arreu. No hi havia molts instruments, era complicat trobar instruments, trobar amplificadors, però la gent es buscava la vida, i sobretot això van començar amb una sabata i una espardenya, i a partir d'aquí molts van fer una carrera.
Digue'ns alguns noms, no? Hem parlat de Los Salvajes, però també hi havia altres grups així. Uf, més transgressors.
Hi ha moltíssims. És una època en la que hi havia molts grups, però centenars. O sigui, passa que, clar, no tots van arribar a gravar discos, no tots van traspassar fins avui en dia, però en el documental parlem de Gatos Negros, dels Gatos Negros, parlem de Los No, parlem de Los Polares, parlem de Lone Star, evidentment, bé... Tot un seguit de Los Gogó, bé, hi ha molts grups.
Nando, i escolta, tinc curiositat.
Digues.
A banda de tots aquests grups, no?, que ara comentaves, penso, aquí a la nostra ciutat, hi havia alguna banda mítica d'aquella època?
Hi havia bandes a tot arreu. Donaves una patada a una pedra i sortien bandes per tot arreu. Home, no sóc molt expert en tot això, però... i n'hi havia bandes mítiques aquí a Sabadell. Realment, jo la constància del primer grup o del primer músic, el 1963 va muntar el primer certamen de conjunts de música moderna de Sabadell, al Cine Rambla. I allà va tocar el Toni Vilaplana i els Teen Stars. I és la referència més antiga que tinc. Després, el 66, van sortir los Bats, amb B doble, que aquesta banda és força, 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 força interessant. Després trobem uns Batussis, els Batussi, que també era una banda que va funcionar a l'època. Els Bats van treure dos EPs, també eren bandes que van durar molt poc, van estar del 66 al 68.
De curta trajectòria, clar.
I després més mítics que han tornat a ajuntar-se i que fins i tot ara mateix també estan fent cosetes, crec, són Los Duendes.
Ostres, sí, a la Cava Orpí em sembla que han vingut més d'una vegada. Sí.
I bueno, també és una de les bandes mítiques de Sabadell, em deixo segur moltíssimes. Perquè n'hi havia moltíssimes bandes. Lo del rock and roll va ser una febre, una magnífica febre.
Una magnífica febre que es va escampar com un tsunami. Nosaltres ara el que farem és escoltar una altra de les bandes, dels grups de l'època, que sí que podrem gaudir en aquest documental, que són Los No, i que sonaven així, amb La Llave. Doncs vinga, Nando, dona'm la clau de la sonoritat, no?, d'aquests grups, què és el que tenien, no?, quina particularitat, com ho definiries, sobretot per les noves generacions, no?, que potser els hi queda molt lluny tota aquesta música, no?
Sí, és curiós, no? Perquè em sona tan fresc i tan, no sé, a mi, com a mínim a mi, em sona tan, em sedueix tant, em sona tan
guai. A tu i a tots, perquè mira, darrere del vidre la gent que va passant va ballant, eh?
Això està gravat amb un dos pistes, tots en directe, normalment la majoria dels grups de primer fins al 67, 68, gravaven a Barcelona, gravaven a l'Aliança del Poble Nou i a Gràcia i a l'Orfeo Gracienc a l'escenari, i els hi posaven allà quatre micros i gravaven, i tot això està gravat així. Però la gent tenia molta, molta empenta i molta ràbia continguda, suposo, m'imagino jo, clar, evidentment no estava, però jo crec que anava per aquí i sobretot això, intentar...
Clar, comunicar,
descobrir,
no?
Sí,
descobrir
el rock i intentar, sí, comunicar i dir, aquí estem nosaltres.
Clar,
no?
Transmetre, no?, amb aquesta vibració, amb aquesta música, no?, tan interessant, que a més em sembla que enllaça amb la història d'una empresa també molt particular, que va decidir, doncs, a crear uns amplificadors nous,
sí,
no?, que comentàvem al principi.
Sí, quan has dit al principi lo de les buits, i, bueno, hi havia aquest buit d'aquesta empresa, el Simmark, que eren uns amplificadors que van estar en actiu als 60, als 70, als 80 i bona part dels 90, que van tancar, van desaparèixer i no hi ha res d'informació, o sigui, no trobes res i ningú parla d'això, i són amplificadors que estaven als locals d'assaig de tot arreu, o sigui, no estem parlant de cosa de col·leccionista, ara són objecte de col·leccionista, però en aquella època, o sigui, eren super, super, super populars, perquè a més eren molt barats, clar, evidentment era una època en la que la gent no podia comprar, sobretot parlem dels anys 60, en la que la gent no podia comprar amplificadors Fender, ni amplificadors Vox, ni amplificadors Marshall, doncs...
Eren com una mena de marca blanca, no?
Bueno, eren amplificadors fets aquí, clar. I clar, evidentment costava, no hi havia uns arancels d'importació i els venien més baratos. I llavors aquesta gent, doncs, van fer un so, són uns amplificadors molt bons, fets a mà, completament artesanals, i bé, jo sempre m'han agradat.
Que suposo que ara van molt buscats, potser,
sí, sí,
o no?
Sí, 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 no, ara són un objecte col·leccionista. Sí,
la gent
els busca, els repara i hi ha molta gent que els està portant en directe, sobretot perquè ara darrerament ja fa uns anys que el so de la vàlvula ha tornat als escenaris. Clar, tots estem parlant de tot equip de, fet amb vàlvules, no? amb les làmperes aquelles grans, no sé si la gent, suposo les més grans ja sabran de què parlo, i la gent més jove, doncs, bueno, són un altre tipus de circuiteria, que són les... són unes vàlvules, no? Una làmpara molt gran, clar, això pesa molt, s'escalfa i clar, quan van arribar els transistors i totes les coses més fetes de la Xina, de Japó, tot això va quedar en desús, sobretot als 80, que el son era com més electrònic, l'electrònica va arribar a la música. I als 90...
I clar, necessitaven equips més lleugers, no? Clar, i tot va canviant, evidentment.
I els sons també van canviar i bueno, va canviar una miqueta. Però clar, això ha durat 10 anys, 20 anys, i ara la gent està tornant a portar equips de vàlvules, les grans marques tornen a fer equips de vàlvules, i sobretot hi ha molt col·leccionista de vintage que el que fa és buscar material clar. De l'època, no material que intenta imitar el so dels 60,
sinó l'autèntic, no? El retro, evidentment,
clar,
perquè tot torna. I de fet el teu documental es titula Sonido Mosca.
Sí.
Digue'ns el perquè.
El documental es diu Sonido Mosca perquè vertebra una miqueta aquesta història, i a més és el pont entre Salvajes, que diguéssim que és el grup protagonista, entre cometes, del documental, i Sinmark, l'empresa d'amplificadors. Ells treballaven junts i els sponsoritzaven i bueno, treballaven. Llavors els Salvajes l'any 66 graven el Satisfaction dels Rolling Stones, surt i uns mesos abans la companyia discogràfica els hi dona a l'acetat, bueno, un disc perquè treguin la cançó. Ells van a l'Orfeo, a l'Aliança del Poble Nou, a gravar la cançó, i intenten, clar, ells escolten el so de la intro de guitarra del Keith Richards de Satisfaction, el tan en aquest famós,
tan característic, clar, sí, tan mític,
i no tenen ni idea com ha fet això el que Richards ha fet això, ells no ho saben en aquell moment, amb un pedal que li han fet al que Richards i els de Gibson, i que començaran a comercialitzar a Anglaterra en aquest moment, que han començat a comercialitzar en aquest moment, evidentment, a la Barcelona de l'any 66, una cosa que estava començant a comercialitzar-se a Anglaterra.
No ens arribava aquí ni...
Va trigar anys a trobar-ho. Llavors no tenien ni idea, no havien sentit aquest so, i van anar a l'empresa...
Els
que portaven això, que eren dos electrònics, o sigui, era una empresa molt petita, i llavors amb el disc van... A l'home els hi va construir un catxarro que sonés més o menys com imités aquest so, o sigui, sense... Va crear un pedal de fuzz, més concretament, que seria tècnicament més que un distorsionador, però bueno, un distorsionador. I llavors la gent, pues, com era així molt de l'època, quan van començar a sentir el distorsionador, pues, li deien sonido mosca. Ostres, Salvajes, he escuchado Salvajes, tiene un sonido como de mosca, sonido mosca, sonido mosca, i es va quedar el sonido mosca.
Boníssim.
I llavors, sí, i durant molts anys els distorsionadors i tots els grups anaven a les botigues a demanar el pedal de sonido mosca, i bueno, això evidentment va desaparèixer i va quedar com una anècdota, però a mi em semblava molt, molt divertida de la precarietat del moment.
Clar, i del context, històric, no?
Clar, i
el tancament que vivia també el país.
I de la gent com era, no?
Però aquesta anècdota, doncs ara també no és només una anècdota, sinó que serà doncs aquest documental, que per això doncs has triat aquest títol.
Bueno, és això, no?
És això, eh? El sonido de mosca, jo crec que tothom ho ha detectat. Vinga, va, doncs que sonin una mica més a Los Salvajes. És l'edat. Yo lucho y trabajo y tengo mi ilusión. Y si el barbero se enfada, no encuentro la razón. Cantar y bailar. Clar, Nando, i m'imagino que la història de l'empresa va evolucionar moltíssim, no?, quan aquest so tan característic, doncs, el van fer seu, no?, Los Salvajes, suposo que la resta de grups també, i aquí van augmentar les vendes.
Bueno, en casa del Sonido Mosca no, perquè l'Abelí, que és el dissenyador i el que va fer tots els dissenys de tots els amplificadors, només va fer aquest pedal. No va voler fer res més.
Hòstia, va fer encara aquest, és més màgica la història.
Li va fer aquest pedal a l'Andy, i a l'Andy el problema estava en que cada concert, com era un prototip, a cada concert, cada vegada que l'apretava tres vegades, es desmuntava i es destrossava, i que després de cada concert el tenia de tornar a restaurar. Però no va fer cap pedal ni res, i va quedar com això, no? Com el so. Evidentment, en els mesos, o exactament, no t'ho sabria dir, ja van començar a arribar d'altres... O sigui, els pedals d'importació, i a més... també molta gent va començar a fer els seus, perquè hi havia molta electrònica en aquella època, doncs hi havia molta gent que es dedicava a l'electrònica, a l'IFI i a arreglar catxarros, i home, evidentment, si van començar a fer els seus propis amplificadors, i tothom es va buscar la vida.
I Nando, ja explica'ns ara com va ser que vas decidir amb la Productiva Records, doncs, preparar aquest documental. És una mena d'homenatge?
És primera curiositat, perquè, com et deia abans, jo soc músic també, i soc molt fan dels amplificadors a vàlvules i de tot aquest món del so retro, i veia que no hi havia res, i era una curiositat d'investigar. Vaig començar a investigar i em vaig donar compte, sense saber-ho, o vaig arribar al moment en el que trobo que hi ha la connexió entre Los Salvajes, que és una de les meves bandes preferides dels 60, i vaig pensar, home, doncs aquí tindries de fer un documental. I llavors va ser quan van començar a gravar.
I com ha estat tota la tasca, suposo que prèvia, feixuga també, de buscar documentació, no?
Sí,
veure el que s'havia fet, el que no... Sí, o encara estàs en aquest procés?
No, ara ja estem muntant, perquè el documental l'estrenarem a l'octubre, novembre, i a l'estiu té d'estar acabat. Sí, estem en procés de muntatge. La tasca ha sigut complicada, perquè la gent és força gran. La gent és força gran i ha sigut complicat trobar gent. Molta gent, molts dels protagonistes no estan. Molts... Pues això, són grans, és gent que està retirada, gent que no té molta relació amb la música, que no els pot trobar pel Facebook ni pel Twitter, que és més complicat, i ha sigut un treball de producció. Però ha sigut molt guapo, i la gent, o sigui, està xerrant amb tota aquesta gent que hem entrevistat. Ha sigut una experiència inolvidable, perquè tenen moltíssimes històries, han viscut de primera mà coses que em semblen al·lucinants, i ens ho hem passat molt bé gravant i escoltant les seves històries. I també hi ha molta gent jove que surt al documental, grups sobretot de l'àmbit més mod, com els Brighton 64, l'Àlex de Los Flechazos, la gent dels Glosters de Tarragona, que veuen d'aquesta font del Sixteen, no?
Per aquells que no siguin grans coneixedors d'aquella època, de la Barcelona dels 60, també podran descobrir grups com Los Chayanes.
La Macarena, oh! Sí.
Nando, i explica'ns, a veure, què és el que veurem, no? Has dit que ara ja comences, doncs, amb tot el procés del muntatge.
Sí.
Què has gravat? Veurem, suposo, doncs, a imatges de documentació, no?, antigues, amb imatges més actuals, amb aquestes entrevistes que comentaves.
Sí.
Com t'has plantejat tota l'estructura, aquest viatge en el temps?
Puc fer un parèntesis del Cheyennes? És que és una banda que m'agrada molt, també, el Cheyennes.
Vinga, va.
El Cheyennes...
Si has vingut per il·lustrar-nos.
Sí, la Cheyennes tenia la fama, eren el grup que tenia els cabells més llargs de l'època. A 65-66 no hi havia ningú a Espanya que tingués els cabells més llargs que la Cheyennes.
I per als més joves hem de dir que no els miraven gaire bé, els melanuts, els que portaven els cabells.
Pel camí, pel carrer, i tenien forces problemes, la policia i tot això. I estem parlant de...
De quan existia la policia,
la policia de l'any 65, que poca broma, però bueno, ells hi feien un garatge i un rock bastant potent i molt interessant. És una gran banda a descobrir. Totes les bandes van tenir molt poca durada, molt poc recorregut. Els Cheyennes van estar 4 anys, crec, de carrera, i totes les bandes s'acaben al 69, 69, 70, s'acaben totes les bandes. Tothom se'n va a la mili, perquè són gent de la mateixa edat, tothom se'n va a la mili, les milis són de 2 anys i algo. Quan tornen, bueno, també la visió era diferent, pensaven que això de la música era una cosa més... No ho veien com una carrera, molts, no? Veien com una cosa que després de venir de la mili, pues, casar-te, tenir fills i tenir una feina, no? Era el típic de l'època, i acaben totes les bandes. I això era parèntesis.
Molt interessant, que suposo que el documental i enllaçava bé amb la pregunta, que suposo que el documental anirà per aquí, no?, d'explicar totes aquestes anècdotes, no?
Sí.
Què és el que veurem? Com t'has imaginat o com has fet aquesta estructura? O encara estàs allò
fent
buidatge
de
les imatges, no?
No, s'estan muntant i hi ha coses que estan clares, hi ha coses que no estan clares, hi ha coses que estan clares, però igual s'està fent tot tan llarg que s'haurà d'anar retallant, com sempre passa el mateix, no? Tu comences a fer un xurro, que dic jo, llarguíssim, i exposes tot el material que tens i després, clar, s'ha de fer encabir en una hora i poc.
Però és la màgia de l'edició, després els millors moments, no?
I bueno, hi ha coses que surten, que descarten, que fa molta pena, no? Fa molta llàstima. Però bueno, hi ha això, el que et deia, el que em preguntaves, una miqueta d'explicar el moment musical dels 60, el moment de la indústria, també com funcionaven, la relació que tenia la indústria, els segells discogràfics amb les bandes, que també és força interessant, perquè comencen, o sigui... Estem parlant de que EMI, amb les bandes que hem parlat, és a millor el primer disc o el segon disc o el tercer disc que graven de música de conjunts moderns, conjunts, que és la paraula del documental, no?, que és com anomenaven abans a les bandes, no? De música moderna, en definitiva. O sigui, que està tot a les beceroles. I a la indústria, i després hi ha tot el món dels instruments, dels amplificadors, i els amplificadors, pues, van fent com de fil conductor de tot això. Parlem de censura, parlem... Bueno, Surten unes quantes cosetes.
I les grupis, les fans també hauran de sortir o no?
Bueno, no, pues mira, no hem prestat molta atenció.
Ara et poso més feina.
A les grupis. També hem fet un documental amb les bandes més canalles i més garajeres i més rockeres del panorama. Que sí que és cert que tenien grupis també, però no estem parlant d'un fenomen Beatles, estem parlant d'una cosa diferent, no? Sirex i Mustangs, per exemple, sí que tenien més fans femenines, no? O el Duodinàmico i coses d'aquestes, no? Però no és una cosa molt destacable.
Molt flapant. M'ha interessat molt, però, el que deies de la indústria, no? De les relacions entre aquests grups i la indústria.
Clar,
no? Suposo
es,
que
es
també era quan començava, no?
Clar, la indústria comença obligant a tots els grups a fer versions. Clar, això que m'escoltava ara, el Valcame la Macarena, o sigui, aquest tema no és de los Cheyennes. Aquest tema s'hi van venir un senyor amb l'editorial, amb el piano, i m'explicava el Robert, el cantant, que li va ensenyar el piano, que va dir, però esto, mare meva, però era una cançó, pues, clar, això, com una mena de rumba, de flamenc i tal. Llavors em van intentar, dintre de les seves possibilitats, fer el que van poder, no?, per intentar salvar-ho i que els hi agradés, que els agradés amb ells. I sobretot, i això és molt destacable, que els que ens ha quedat són els discos, i els discos, per això que estic explicant, perquè els obliguen a cantar, a fer versions de grups italians, d'èxits internacionals, doncs no és lo millor, no és lo millor, i tampoc tenim gravacions de l'època, o sigui, concerts, no, pràcticament no hi ha ni cap concert, o sigui que això és com tot, o sigui, hi ha coses que te les imagines i sempre en la teva ment t'imagines les coses millor del que segurament van ser, però no sé si m'he explicat, però crec que té molta màgia. I a nivell de documentació hi ha algunes coses, fotos, tenim moltes fotos, hem comptat amb la col·laboració de l'Horacio Seguí, que va ser el fotògraf de
sí, boníssim, va,
clar,
sí, sí.
De tota una generació,
època, de tota una generació, sí. Ha de tenir un fons documental brutal.
Sí, un tio molt maco, l'hem entrevistat, ens ha deixat el nostre disposició totes les fotos que han volgut, o sigui, perquè la gent es faci una idea de la dimensió de l'Horacio Seguí. Quan el Maciel va cantar a l'Eurovisió, el fotògraf que porta a Televisió Espanyola és l'Horacio, o sigui que és aquest nivell, o sigui, i porta des de principis fotografiant a totes les bandes. Després, per televisió hi havia poca cosa, perquè, per exemple, les Cheyennes no es van deixar mai tocar a televisió.
Van portaven arribar, el cabell massa llarg.
Van arribar a estar al plató. Van arribar allà i tal, però va arribar un cura censor que abans de gravar, pues, sempre havia un censor que anava a veure què s'estava gravant i què és el que s'emetria, i els va dir que no, que es pentinessin cap enrere, que se'l tiressin per aquí per dins de la camisa, i ells van dir que no, i els van dir, pues, ja podeu salir per la puerta, i pues, per la puerta nos vamos, i Cheyennes, per exemple, no van actuar mai a Televisió Espanyola.
Això ja diu molt, d'aquest grup.
Salvajes
també.
Van gravar unes quantes coses, però, per exemple, els de Miramar es van cremar, és allò. I a més també els drets de reproducció del material de Televisió Espanyola és força car i no tenim...
El pressupost no arriba.
No hem arribat al pressupost.
Però per si...
Però tenim un superbuit, tenim un superbuit del Palau d'Esports dels 60,
sí?
Que no, ningú ha vist mai. I això sí que es material en exclusiva del documental. Tenim algunes quantes cosetes així.
Imatges inèdites,
sí, 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 sí.
A veure, i per als nostres oients, qui vulgui també pot col·laborar amb aquest documental Sonido Mosca,
doncs,
i
sí,
pot donar suport a través d'un Barcami, no?
Explica'ns
a veure aquesta campanya, perquè has decidit, doncs, apostar per aquesta plataforma, pues, Barcami, quins avantatges té i per què...
Pues una miqueta amb el que explicàvem ara, enllaça perfectament, perquè... Ens hem trobat que clar, els permisos editorials per poder posar la música de tota aquesta música que està sonant, doncs és força car, i bueno, vam decidir, perquè som una empresa molt petitona i nosaltres ho fem això per amor a l'art i l'amor a la música, i bueno, no tenim cap mena de subvenció ni cap mena d'ajut d'enlloc.
I quan demaneu?
Demanem 4.000 euros. Bàsicament per les editorials. Imagina't, o sigui, Televisió Espanyola costa 3.000 euros al minut, o sigui, perquè la gent sàpiga el que estem parlant, 3.000 euros al minut. Hi ha cançons que han sonat ara aquí que en demanen entre 500 euros, 800 euros per posar-les al documental. Sí, són uns números força alts. Nosaltres intentarem fer front a tot el que puguem, i el que no arribem, doncs, intentem amb aquest Barcami, a veure si ho aconseguim. Aquesta campanya de crowdfunding, si entreu a Barcami, doncs la trobareu, Sonido Mosca. Hi ha tota mena de recompenses, hi ha el DVD, samarreta, hem fet un tote bag, farem una presentació, o sigui, entrades a la presentació, hi ha entrades per la preestrena també, hi ha una cosa que crec que està guai, que és, normalment jo quan faig un documental sempre faig un petit passe en privé per la gent de l'equip, per la gent, els protagonistes, més protagonistes, i llavors un de les recompenses, doncs, és venir a aquest petit aquest passe
més exclusiu, més
super, sí, super exclusiu, és una cosa molt en petit comitè. Després hi han xapes, tenim pòster, bueno, tenim tenem de tot, lo quitan de les manos. I
però és important, saps? Això és un valor afegit que la gent també doncs els hi agrada molt, moltes vegades col·laborar i tenir aquesta petita recompensa, no, per fer de mecenes una mica.
I ha fet un disseny molt, crec que molt
xulos, sí, jo els hi digui molt bonics.
I l'última recompensa és una miqueta més friqui, bueno, friqui no, relacionada amb la música, no? Perquè el que oferim, com som una productora, doncs oferim el que doni 500 euros, doncs fer-li un videoclip musical, no? Si té una banda, evidentment, si té un grup... Però hi ha molta gent, jo crec, que té grups i que està... O sigui, que diguéssim, el target del documental hi ha són molts músics, no? I llavors, bueno, ens va semblar que potser seria una recompensa curiosa.
Molt curiosa, molt divertida, i ja heu vist, doncs, teniu un munt de regals per participar, per col·laborar en aquest homenatge en aquests grups de la dècada dels 60, aquesta època tan important de la nostra història que cal recuperar, que cal reivindicar. Per cert, has dit que s'estrenarà després, a l'octubre o novembre, aquí a la nostra ciutat també, ja teniu...
Bueno, o nosaltres encara... el presentarem a l'Inèdit, al Festival Inèdit. Sí. Llavors, si ens agafen a l'Inèdit, doncs el presentarem a l'Inèdit, i si no, el presentarem també per aquestes dates a Barcelona, en principi, la primera data, i després ja anirem buscant llocs i espais, i com sempre amb els docus que fem, on ens deixin, allà anem amb els nostres trastos, la nostra pel·liculeta.
I amb el seu so tan característic, així que contribuïu a aquest petit homenatge, aneu a Verkami i doneu suport a Sonido Mosca. Nando Caballero, moltíssimes gràcies i molta sort pel projecte.
Moltes gràcies a vosaltres. Sería para mí la idea de ese momento que...